Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Crec que a la bodega igual tenim una mica d'espai per ell.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Celta 0, Barça 3. Ja són dos partits del Barça de Koeman i eixamplem una miqueta la base per començar a ser optimistes. Comencem a trobar conclusions d'aquest bon partit, gran partit del Barça de Balaïdos. Les primeres, les del Ricard Torquemada. De tot el que t'ha agradat, que és el que més t'ha agradat, Ricard?
M'ha agradat molt l'ambició de la segona, a la segona part amb un menys. Crec que això és un termòmetre perfecte per saber com està l'equip. La primera part ha estat solvent, l'equip s'ha expressat, diríem, amb rigor, amb passió, ha fet el gol d'Ansu, però el tema de la segona part torna a superar les expectatives. O sigui, t'imagines un Barça que patirà i és que des del primer minut, sobretot el primer quart d'hora, surt a fer el segon, però és que quan fa el segon continua buscant el tercer i Coutinho xuta el pal i Coutinho té una rematada des del punt de penal. Bé, un equip que no només es limita a pensar en el resultat, sinó que va a buscar-lo, és que va a rematar-lo, amb 10 contra 11, contra un equip com el Celta, que la primera part l'havia mirat a la cara i l'havia atacat. Vull dir que no hi ha estat un partit controlat, hi ha estat un partit que el Barça havia hagut de treballar en transicions defensives, molt en la pressió. Bé, això diu moltes coses. Diu moltes coses perquè hem vist a Messi amb esforços llarguíssims defensius, conscient que amb 10 homes havia de pencar, com tothom. Hem vist com ha acabat el Barça amb 0-2 abans del 0-3 final, defensant a l'àrea amb una intensitat brutal, com si un gol del Celta li fes perdre punts, en lloc de pensar que tenia avantatge, i crec que el tercer gol corona el partit. I és que a vegades el futbol et respon allò que tu li proposes. I moltes coses de les que han passat els últims anys han estat respostes del futbol, allò que li proposa el Barça. Jo crec que avui el futbol li ha dit que si va per aquest camí les coses poden anar bé. I el tercer gol és una demostració després d'una excel·lent acció individual de Messi.
Entens? De dubtes?
Tinc dubtes de quan feia que no veiem tant compromís i intensitat defensiva. Sí, sí. Són... Jaume, has dit que l'any passat només va haver-hi... Com has dit això? Només va haver-hi un partit de Lliga que el Barça... No, una vegada que van quedar en dos partits? Com has dit això?
Amb Neto, no? Era per això?
Amb Neto. Amb Neto la porteria, Neto. Sí.
Bé, són dos partits, 7 gols a favor, cap gol en contra. En dos partits, cap gol en contra i molt poques oportunitats. Una pilota aturada de Nolito que ha tret amb els punys Neto i una acció on que hi ha hagut la rematada de Nolito, refús de Neto i un xut de Baeza que Sergi Roberto ha refusat i ha anat al travesser. El primer dia gairebé res. El Barça no està concedint oportunitats. Està defensant cada pilota com si fos l'última. I sobretot estic parlant ara de la part defensiva d'emergència, però és que la primera part ha estat una exhibició de la pressió postpèrdua. O sigui, cada cop que el Barça a partir de la pilota corria cap endavant. És més, el que ha creat ofensivament ho ha creat a través de les recuperacions. I és que l'equip ha entès que això és imprescindible, inevitable. A banda d'un to físic excel·lent, perquè ningú no hauria dit que el Barça ha acabat amb 10 en lloc d'amb 11, crec que, insisteixo, l'actitud, el compromís i el bon treball en la pressió fa que l'equip se senti molt còmode amb aquest registre.
Què és el que no pots entendre?
La facilitat d'Ansu per superar les expectatives cada dia. Això és molt difícil, eh? O sigui, que tu les tens molt altes, i que cada dia les tornes a superar. Que el primer dia arribes i en fas dos. Que el segon, al minut 10, ja has desequilibrat el partit amb un gol d'una altra execució tècnica superdotada. O sigui, pel primer control orientat, però per la segona rematada gairebé amb l'exterior del peu, precisa el primer pal, impossible d'imaginar per un porter per l'execució tan ràpida. L'hem vist accions individuals a la primera part com aquella acceleració davant d'Eidu que l'ha deixat enrere i estem parlant d'un dels centrals probablement més ràpids de la Lliga. I a la segona part, quan l'equip ha estat ambiciós, s'ha juntat amb Coutinho i Messi i dic, jo també vull ser-hi. Això és part dels tres i han creat pànic al Celta. S'ha trobat molt bé amb Messi, ha entès el partit, ha pressionat a la segona part, sobretot quan l'equip ho necessitava. Bé, que, escolta, que cada dia, cada tres dies puja un esglaó. O sigui, ja sabem que el sostre és alt i difícil d'imaginar, però que el que està fent, a vegades no podem caure en la temptació de normalitzar-ho, perquè és ell, sinó que ho hem de posar en la dimensió que mereix.
El Ricard Torquemada, que no acaba d'entendre tampoc que l'entendre-ho, aquesta facilitat d'Ansu Fati per superar les expectatives que ja són altes i que ha creat ara que fa un any que va debutar, els dubtes de quan feia que no veia un Barça tan compromès i el gust per veure un Barça tan ambiciós amb un home menys a la segona part. Són tot conclusions positives. Avui ni el Costa crec que trobarà conclusions negatives del partit del Barça.
La transmissió d'en Torquemada.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital. L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
A la segona part hem pujat la nota, eh?
Haig de dir que estic bastant excitat, Ricard.
Ja.
Perquè
ens passa a tots una mica.
És que quan el Bernat ha dit allò de Múnich ens van fer passar vergonya i avui orgull, clar, és veritat que l'escenari no és el mateix i no ens hi jugàvem el mateix i no ho podem comparar, però jo estava pensant el mateix, que estava al sofà i estava defensant amb l'equip perquè ells,
clar,
et feien sentir...
A ti conviden.
Exacte, i en aquesta línia ja sé que hi ha un munt de fils bons per estirar i si vols després m'aturo en Koeman, que jo era bastant escèptic i avui ha fet unes quantes coses que jo em trec el barret, però per mi la imatge del partit d'avui és Messi.
Espera, que surt Koeman i t'aguantes, eh?
I tant, i tant.
Arriba a la sala de premsa. Abrigat.
Buenas noches, comenzamos la de prensa con el técnico del Fútbol Club Barcelona. Primera pregunta para Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald.
Hola, bona nit.
Partit completíssim de l'equip, gran treball defensiu, molt implicat en la pressió, però et volia demanar pel descans, us quedeu amb un home menys, què parleu perquè l'equip surti amb l'ambició que ha sortit a la segona part, amb un home menys, no a conservar l'avantatge ni a controlar el partit, sinó a rematar-lo, buscar el segon, i amb el 0-2 a buscar el tercer. Si t'ha agradat especialment això.
Sí, yo creo que muy importante ha sido en el descanso hablar con el equipo, con los jugadores sobre el sistema con uno menos, el 4-4-1, estar muy compacto en el campo. Yo creo que hemos hecho en ese sentido un gran trabajo. Estoy orgulloso del equipo como en el partido de esta noche, cómo hemos trabajado, cómo hemos hecho todo para ganar el partido. Y además con uno menos sobre el campo, yo creo que hemos creado las mejores posibilidades de marcar. Y al final, el resultado es justo.
Torno para Marta Ramón, RAC1.
Hola, míster. Sobre l'expulsió de l'Anglet, t'ha semblat injusta? Què li heu dit a l'àrbitre a la mitja part? Hem vist una mica enfadat. I si en aquesta situació és quan encara es veu més que fa falta fitxar un central?
Sí, però jo crec que se pot discutir sobre si és falta. Jo crec que sí, però se pot discutir si és tarjeta. Sabiendo que no, jugador que ya lleva un tarjeta, no sé, ha sido una sanción dura, pero yo creo que es un trabajo de un árbitro que a veces es muy complicado. Yo creo que ha sido más importante no de quejarse sobre la expulsión de Lenglet y sí hablar sobre cómo hay que jugar si tenemos uno menos sobre el campo. Y esto yo creo que ha sido la clave del partido. El equipo que ha trabajado ha tenido muchísima disciplina de jugar con uno menos y ya sabemos que arriba tenemos jugadores siempre que pueden marcar la diferencia. Hoy ha sido otra vez lo mismo.
Turno para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. Adrià Albets, de la Cadena SER, en directo para El Larguero. Hoy Ousmane Dembélé no ha jugado ni un minuto. Y no sé si esto se puede interpretar como un mensaje al jugador de que va a tener complicado tener minutos esta temporada si el equipo está al nivel que ha demostrado hoy en Balaídos. Quizás es mejor que se busque una salida.
No, es verdad. Si pienso así, yo creo que no tienes que convocar a un jugador. Ousmane estaba convocado el único de partido ha sido un momento de 0-1 donde había jugadores muy cansados y yo creo que Pedri como Trincao son jugadores que pueden aportar más que Usman defensivamente y esta ha sido la decisión de cambiar en ese sentido.
Elena Condis, Cadena COPE.
Hola Ronald, Elena Condis de la Cadena COPE. Hoy en el terreno de juego había 7 de los 11 titulares que cayeron en Lisboa contra el Bayern. ¿Por qué vemos una versión tan diferente en el equipo? ¿Qué has cambiado para ver cómo esta evolución?
Yo sí puedo opinar sobre esta temporada. No puedo opinar sobre qué ha pasado año pasado, que yo he visto desde el primer día estos jugadores con mucho hambre y con mucho sentido de revancha, que no se puede aceptar una temporada así, y yo creo que desde el primer día están trabajando mucho. Seguramente estos jugadores han entrenado hasta hoy más fuerte, con más intensidad. Yo creo que es importante, se juega como se entrena, y ha demostrado hoy hasta el último segundo con uno menos en un campo complicado. Yo creo que hemos sido muy bien físicamente, y yo creo que se nota en todos los detalles del partido que físicamente estamos mejor.
Turno para Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas tardes, mister. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. Llevas un mes y medio prácticamente trabajando con el equipo. ¿Cuándo veremos el Barcelona que quiere Ronald Koeman? ¿Cuándo de verdad se dará tu sello? Estamos viendo detalles importantes, el equipo está creciendo, pero ¿cuándo crees que se puede empezar a notar de verdad que es tu equipo?
Bueno, yo creo que como cualquier entrenador necesitas tiempo, pero yo creo que el equipo seguramente está mucho mejor que todo el mundo ha podido pensar en este momento. Llevamos 2 partidos complicados, tenemos 6 puntos, hemos marcado 7 goles, no hemos encajado ni uno. Yo creo que esos datos demuestran que estamos creciendo, y claro que falta siempre cosas, pero para esos 2 partidos como el trabajo hemos hecho hasta hoy, estoy muy contento.
Lo siento, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que hacer la última pregunta. Francesc Latorre, TV3.
Hola, Ronald. Francesc Latorre, en directe per TV3. Et volia demanar també per un altre tema del dia, el sorteig. Podries fer la valoració del que ha sigut el grup per al Barça i Juventus, Dinamo de Kiev i Ferencváros. Quina és la teva opinió?
Bueno, en principio, yo creo que podemos estar contentos sobre este sorteo. Yo creo que Juve como Barça son los 2 mejores equipos de grupo, y esto hay que demostrar. Yo creo que los otros 2 equipos, claro, para ellos es algo muy importante de poder jugar contra Barcelona y Juventus, y yo creo que en ese sentido tenemos que pasar, nos respetamos nuestros contrarios, pero en principio el Juve Barça tiene que pasar.
Gracias, buenas noches.
Doncs Ronald Koeman, una de les persones de les quals volia parlar el Jordi Costa. Abans estaves entrant en un altre tema. Amb quin?
Bé, m'he quedat en que per mi la cara del partit és Messi, perquè a mi, la veritat, m'importa bastant poc si fa comunicats, si fa entrevistes, si envia burofax, però, ostres, és que avui al camp l'he vist entusiasmat. I li he vist fer genialitats fins i tot la temporada passada.
I molt implicat, tant, sí, sí. Tant quan la pilota es movia com quan la pilota no es movia.
Mira, gairebé en el temps afegit li he comptat una pressió a la banda esquerra, lluny d'on estava situat. Una acció defensiva gairebé en posició de lateral dret. I després una pressió que ha acabat indignat perquè li han assenyalat falta. Gairebé al corna de l'atac. Ostres, contagia. Bé, jo no sé si l'equip l'ha contagiat a ell o ell a l'equip, però bé, per tancar tot el que hagi passat en aquestes últimes setmanes, no, jo no tenia gaires dubtes que quan Messi veiés una pilota al davant continuaria sent el Messi de sempre. Però és que allò del compromís, que és més difícil de practicar que de dir, jo avui ho he vist i això encara et fa ser més optimista i que consti que no vull reduir el partit del Barça a Messi, però és a dir, no tinc dubtes del compromís de Sergi Roberto i en canvi, doncs a mi l'estiu de Messi m'havia deixat més dubtes i avui, a vegades no amb precisió, però em sembla que has tirat de l'equip, sobretot a la segona part.
I Koeman?
És que... O sigui, aquesta última resposta de la Champions, que no té més, a mi ja me'l descriu diferent d'altres entrenadors. Aquesta resposta fa un any hauria estat... grup dificilíssim, no podem menys tenir el Ferencváros... No. Escolti, no podem, hem d'estar contents amb el sorteig, som els dos millors i falta demostrar-ho. Uh-huh. Doncs jo crec que aquesta naturalitat, que ja l'hem anat veient a les rodes de premsa, l'aplica a les seves decisions. Uh-huh. I per mi els canvis d'avui diuen molt. És a dir, quan l'equip està amb 10 i tots tenim la sensació que tocarà serrar les dents... El tio se la juga amb Trincavi i amb Pedri, que sí, sí. No ens enganyem, són dos júniors.
Sí, i no posa un tercer migcampista.
Ah, aquí anava també. S'ha estat escalfant, si no em corregiu, Pjanic, uh-huh. Que el canvi del manual deia, vinga, partit d'exigència física, Busquets fora, Pjanic...
Tres migcampistes i dos davanters. Això ho hem vist molt amb Messi Suárez amb inferioritat numèrica. Sí. Us en recordeu que un dia fins i tot ho vam debatre? Sí. Sobre si quatre migcampistes i un davanter o no, perquè la parella sí. No la podies tocar?
Un dia jo estava indignat perquè...
No recordo quin
tenia,
partit era.
Jo tampoc.
Passada.
Sí, sí.
Estava indignat perquè pensava, home, però si ens hem de defensar, defensem-nos amb... Despenja un davanter, no dos.
Bé, això també és l'èxit d'haver trencat una parella que havia complert el seu cicle i que ha alliberat Messi.
En tot cas, jo ho vull dir, perquè jo no era especialment optimista amb Koeman i no sé què,
però ha tocat
alguna cosa.
I deixa'm dir-te, no només la fibra, que el descans ha volgut matisar, que ha estat parlant sobretot del canvi de sistema per l'expulsió i com havien de treballar amb el 4-4-1, i que això també parla que allà ha ajustat alguns matisos per una idea que aquest Barça encara no havia viscut perquè no havia treballat amb 10 homes.
I segur que és així, però jo crec que la diferència de segona part la marca més l'esperit que la tàctica.
Sí, però això vol dir que no només ha anat allà dins i hem d'anar cap allà.
No ha fet
hem
de
d'anar cap allà i com ho hem d'anar cap allà, que per mi és molt important els coms i els perquès. Jordi, el millor del partit?
Messi.
Gràcies.
Bona nit.
La TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Els jugadors han marxat ja de l'estadi, tenien pressa, perquè us imaginareu el que vam dir, anaven mullats, no els han deixat passar pel vestidor, es confirmen d'anar a l'hotel, es dutxaran i cap a casa amb avió. Abans de marxar, però, ha parlat Neto.
Sí, el equipo sigue creciendo, un partido bastante complicado, un jugador a menos bastante tiempo, con todas las adversidades que has dicho, entonces creo que enhorabuena a todos porque un resultado muy importante y aparte el resultado, salir de aquí con el equipo todo demostrando lo que ha demostrado, creo que es muy muy importante.
No sé si para un portero aún lo dificulta todo más, lo digo porque el terreno de juego estaba muy rápido, los balones rasos cada vez más rápidos y a pesar de todo te has mostrado solvente y con seguridad. ¿Es de esos partidos en el que te vas sintiendo seguro a medida que va pasando el partido o según cómo está el tiempo dices esto puede cambiar?
Bueno, tenemos que adaptarnos a todo, ¿no? Al final, si nos quedamos pensando en esto, son todas excusas al final y lo importante es estar preparado. Claro que todo esto dificulta, pero trabajamos de máximo nivel para esto y así como estaba complicado para nosotros, estaba complicado para ellos. Y lo importante es estar enfocado, estar concentrado y conseguir el resultado que hará el fundamental.
Te hago la última, ¿qué valor le das al que en dos partidos de liga el equipo particularmente no hayáis encajado ningún gol?
Bueno, doy mucho valor principalmente por las victorias. Creo que las victorias nos dan confianza. Claro, mantener la portería cero y no encajar, esto es normal. Hasta la persona que entiende menos de fútbol sabe que esto te llena de confianza, te llena de motivación para seguir. Entonces, contento por el resultado, contento por todos los compañeros y miramos adelante.
La TDT.
Regateja dos defensas y xuta y gol!
Barça!
Calla, que t'agafarà un atac.
Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Jordi, bona nit.
Bona nit.
El refresc al sofà, Sònia Germà, t'agrada o no el sofà?
Està bé, sí, està bé, sí, sí.
Sí, sí, hi ha gent que us integreu bé al sofà.
Sí.
Sí, vols dir?
Sí.
Jo no hi podria seure, no, no?
No, tu no.
I Bernat Soler ja a l'hotel, també, amb el protocol, el nostre particular, també al sofà, al llit on?
Doncs no, amb una mena de cadireta que tinc aquí, bastant de pobre home,
sí,
la veritat.
Sí, no, aquest hotel ja el conec, és ja, que és, la cadireta i la tauleta.
Sí, o sigui, els protocols fan que de sobte desaparegui tot, eh? És a dir, no hi ha ni gots al lavabo, estàs amb una cadira, però feines gràcies que hi ha coixins...
Bé, però la producció de la TDT fa que el Bernat s'hagi pogut traslladar ja a l'hotel. Borda, com estàs? Tan excitat com el Costa?
Bastant, bastant. Estic bastant content i m'he quedat amb una frase de Koeman, crec que havia vingut a dir alguna cosa així, com es juga de la mateixa manera que s'entrena, que és un dels clàssics, i jo crec que aquí hi ha una mica la clau, perquè aquí hi ha dues... Avui han estat solidaris i compromesos fins al final i físicament no hi ha hagut cap davallada, a banda de la idea futbolística. Llavors jo estava pensant que hi ha aquí una combinació de l'entrada d'un líder, d'un entrenador amb autoritat, és a dir, aquí s'ha guanyat el respecte, i aquí hem tornat a entrenar després de, com a mínim, una temporada i mitja en què, com a mínim, en què els entrenaments no eren profitosos o no eren del tot rendibles o del tot solvents o del tot professionals que havien de ser. I diria que això anirà donant resultats, però que ja es nota i que aquest canvi ja comença a tenir els seus efectes. Avui, amb 10 jugadors, el Barça ha competit com en el 80% de partits de la temporada passada no feia, jugant amb 11. I em sembla una molt bona base, sense encara obrir el cava, però em sembla una bona base.
Sí, la veritat és que tot va tan ràpid que volem tenir paciència perquè l'escepticisme ens envaïa, però clar, és que avui ha estat contra la pluja, el vent, contra una expulsió, 45 minuts, i amb 0-1, amb inferioritat numèrica, el 0-2, un pal, un gol anul·lat, i el 0-3. Sònia, això no sé si ho podrem aturar.
Clar, i a més, és en aquest inici de temporada, normalment als clubs grans els hi costa molt començar, perquè veus encara el final el veus molt lluny. Uh-huh. I aquests mesos costa bastant.
El Madrid ahir feia molta referència a això, no? Que estaven començant, pretemporada, estranya, no havien jugat partits amistosos... Sí.
És cert que això t'ho contrarresta l'efecte Koeman, encara mateix tots els jugadors estan activats perquè tothom li vol demostrar al tècnic...
I l'efecte 2-8, potser. Bé, també, no?
També, probablement. I el que comentava el Borda, és veritat que després del primer partit tots... vam ser molt prudents perquè vam dir compta amb l'efecte Tata, que aquell partit contra el Llevant famós, aquell dia també van pressionar aquell dia i ja se'n van oblidar. I avui hem tornat a veure que, sobretot, jo crec que és el canvi més radical respecte a la temporada passada, que tu els veus sobre el camp i els veus implicats, molt, compromesos, molt. No veus en cap moment ni un punt de deixadesa, fins i tot en jugadors que no han nascut per fer això. Jo avui, per exemple, Coutinho a mi m'ha agradat molt. Uh-huh. I no només perquè per mi ha millorat gairebé totes les pilotes, sinó que l'he vist molt,
més
molt bé
que tota
també,
la primera etapa. Sí, sí. La primera etapa el veiem com apàtic, com no descol·locat, i avui l'hem vist.
És que Coutinho ve d'un any d'entrenar.
Molt endollat, eh?
El Bayern ha entrenat.
La inèrcia del Bayern.
Veiem la inèrcia del Bayern, però pel que es veu, de moment...
A ti s'assembla una mica.
No només pels partits, però pel que s'està veient... es confirma que els entrenaments, la bona feina, que això passa sempre amb l'entrenador, quan jo recordo que és que va arribar Setién i ara sí que s'estan entrenant, i allò va durar 10 dies.
Sí, però no es notava el camp.
Però exacte, en aquest cas,
a un ritme diferent.
Són entrenaments llargs d'hora i tres quarts i realment s'està notant sobre el terreny de joc.
Hora i tres quarts?
Normalment els entrenaments, pel que expliquen, són així de llargs.
I també s'ha oxigenat el vestidor, que sabeu que era una de les dèries meves de la temporada passada, i això, d'una manera o d'una altra, s'ha de notar. Jo avui amb Messi he vist un canvi.
Sí,
avui Messi, la setmana de Messi amb l'entrevista al diari Sport i l'actitud d'avui, a banda del joc d'avui, aquí hi ha hagut alguna cosa, s'ha produït un moviment.
Bé, jo crec que ell aquí també ell vol demostrar, clic, no? També. Vol demostrar que realment està compromès, que ell no són només paraules, que ell realment s'ha proposat que si s'ha de quedar un any es queda
i crec que jo crec que Messi és molt més simple del que el sofistiquem nosaltres, i que té comportaments a vegades una mica immadurs, que jo crec que per ell tot és molt més fàcil. Si ell està a gust i l'equip treballa, clar, i l'equip guanya i ell pot jugar a futbol i gaudir-ho, doncs això va bé. I si resulta que és tot el contrari, se sent frustrat i veu que allò no va enlloc i que no hi ha ningú que l'ajudi, ell cau molt en aquest pot, diríem.
És que ell és un guanyador i aleshores ell, si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va. Ara, si veu que el del costat no hi va, que allò no funciona, sí, sí, que...
En lloc d'estirar, clar, perquè hi hauria gent que estiraria i clavaria quatre crits, ell... diríem que...
Es contagia.
Sí, o cedeix, no?
I l'equip no està, futbolísticament no està tenint la dependència que tenia d'ell, no?
No, però és que jo insisteixo molt i el que no vull és assenyalar Luis Suárez, perquè no és un problema de Luis Suárez, és un problema del context que s'havia generat.
Però també és de Luis Suárez,
Sí, però no, crec que ara que això no forma part d'una decisió egoista de Luis Suárez, sinó d'un context que genera unes complicitats i que situa cadascú en un rol. O sigui, Luis Suárez a mi no em sembla un jugador que no sigui compromès, que no sigui disciplinat, que no estigui implicat. Però es generen unes situacions de context que ajuden a que Messi trobi, diríem, que un refugi i que l'equip es trenqui en dos, quan es trencava defensant clarament durant moltes fases del partit, i quan ells se sentien que es miraven a la cara i que ells dos ja podien resoldre situacions ofensives. I ara Messi veu que ha de descobrir l'equip, ha de descobrir qui corre, ha de descobrir qui es pot relacionar amb ell.
Perquè ha de trobar noves societats. Això, clar. És que abans Messi, el primer que pensava era amb aquell que s'entenia millor i el que el coneixia millor, que era Suárez, i probablement per això veiem créixer altres versions com la de Coutinho. De moment estem a l'espera, sí, perquè avui hi ha una altra exhibició fosca de Griezmann, però Griezmann també pot arribar a créixer.
Ves que avui no hi ha avui.
Han sigut 45 minuts, però...
Avui ha tornat a ser generós, sí, que l'han substituït al minut 45.
Feina invisible en 45 minuts, aquesta que tant podem destacar.
És que jo crec que la primera part avui, ofensivament, l'equip tampoc no ha estat un equip gaire precís, no? No crec que hagi estat un problema de Griezmann.
No, però ha treballat com tots.
Vull dir, què han fet? Què ha fet l'equip?
El griezmannista ja s'hi respecta.
Qui és el griezmannista?
Digues, Xavi, què més ha fet? Què més ha fet?
Griezmann ha projectat Jordi Alba a la banda esquerra, la primera jugada ofensiva del Barça. Ha fet una rematada amb dificultat. El control amb l'esquerra l'ha fallat.
Llàstima, perquè era complicat aquell.
Sí.
Bé, però jo crec que...
Jo crec que Griezmann el que no és un jugador mandrós. Mai li ha fet mandrós.
No, no,
crec que el Barça, l'equip, està adquirint aquesta capacitat. Per mi ha deixat de ser un equip mandrós, més enllà de Messi, que vagi a les pressions. Tot l'equip té més obligacions de les que tenia,
sí, sí,
i van a complir-les sense que els hi faci mandra fer-ho.
Però, Xavi, tot es multiplica. És a dir, tu quan tens gent al voltant que et connecta, diríem, tu et connectes.
Sí,
i quan tu tens gent al voltant que... Perquè què passava? Doncs que alguns t'haurien mirat més i Suárez t'haurien dit, doncs que això, com arribem fins allà? Si ells no venen. I havien de treballar, hi havia un moment que desconfiaven. I més i Suárez pensaven, tu, és que aquests no surten. I es creava allà una distància. I per això dic que no vull personificar-ho en Suárez, sinó en el context que es generava amb Suárez, que era un context natural de dos futbolistes que venien d'un trident i que nosaltres havíem separat com el trident, cada cop i volta es troben sense una de les potes del trident i se'n queden dues. I què fan? Doncs recolzar-se més l'un a l'altre en lloc de recolzar-se en l'equip. I aquesta dinàmica només l'ha pogut canviar Koeman. Bernat, no té sentit. Ens hem d'esperar diumenge contra el Sevilla per acabar de relaxar-nos?
Jo crec que hem tingut dues proves clares de canvis esperançadors i il·lusionants. Tenim fets consumats que ens han de portar... És a dir, el món de l'esport i del futbol ens pot donar molts girs, com estem veient, però, home, hem vist dos dies que són proves. Ara, clar, què pot sortir malament? Doncs, no sé, que et facin algun gol, que tu no l'encertis,
no, però això
un rival superior.
Això forma part del joc, no?
Però, jo no
crec que
el Barça...
L'equip pugui mantenir aquesta línia.
És difícil que el diumenge contra el Sevilla la imatge del Barça canviï.
Sí, no? Clar, jo crec que sí. Ara, crec que sí, però vaja, són dos partits.
El que passa que escoltant-vos i una mica reflexionant, pot haver-hi molta gent que no entengui res, eh? És a dir, però com pot ser que aquests mateixos jugadors que van fer el que van fer fa tot just un mes i mig, avui estiguin donant aquesta altra imatge. És a dir, hi ha de...
Perquè jo són crec persones, que hi ha, Bernat.
Hi ha dret a la incomprensió de la gent, de dir, no, em sento incapaç de donar una explicació a aquest canvi radical.
Això va passar
el
2008, no? Que el Barça de Rijkaard va acabar de caure i va deixar una imatge molt decrèpita.
Sí,
sí, amb Guardiola, jo no vull dir que el Barça de Koeman hagi de ser una
Guardiola, però tens raó,
i l'energia... Jo, Xavi, aquesta comparació l'he fet un parell de cops aquest estiu en algunes tertúlies aquí, al matí de Catalunya Ràdio, no sé si el Tot Costa també, algun dia. M'han caigut uns pals per dir que el món del futbol, perquè és que no és una qüestió del Barça ni de confiar en aquest Barça, és perquè ja tenim una edat i hem vist que el món del futbol et pot donar moltes lliçons. I el Barça del 2008, efectivament, que queia amb Rijkaard, amb Guardiola, sense cap reforç destacable més enllà d'un lateral dret, no? Que es deia Dani Alves, però no es va fitxar un substitut de Ronaldinho, no es va fitxar un substitut de Deco. Van venir Gleb, Martín Cáceres, Piqué, que era un jugador de juvenil.
Però també es va sacsejar el vestidor.
És la secció del bastió, va donar galons a Messi, que en aquell moment tenia un rol més secundari, i el Barça va guanyar un triplet. I allò no ho hagués... O sigui, aquell estiu, ningú hagués donat un duro per allò. És doncs veritat. Això pot tornar
però,
a passar.
Sí, però pot no tornar a passar.
O no.
Vull dir que tampoc cal que es repeteixi es repliqui de la mateixa manera, però que hi ha moltes versions. Tens raó, entre que allò pugui tornar a passar i entre que això torni a ser...
Però és que el Barça d'avui, Ricard, és que no l'havien vist.
No sé.
Feia molt temps, és que potser estem parlant d'anys, eh?
Sí, jo
ho he posat a les notes. Però estem parlant d'un Barça molt, molt esforçat, molt compromès, però no brillant ofensivament, crec que no ens hem d'anar a l'altre punt d'eufòria. Jo crec que amb el Barça aquest que hem vist en aquests dos partits, pots lluitar per la Lliga i pots guanyar-la.
Sí, però deixa'm dir-te una cosa, Sònia, hem posat els fonaments. O sigui, era important començar per això.
Sí, exacte.
Si no, l'equip després no es pot construir a brillar. El que no pot fer és començar a brillar sense tenir això, perquè aleshores ens estem enganyant. En canvi, aquesta declaració d'intencions de dir amb aquests fonaments ara construïm, jo encara sóc molt escèptic sobre l'alçada que pugui tenir l'edifici.
Aquesta temporada.
Però els fonaments estan posats, i els fonaments, com diem ara, és molt difícil pensar que vindrà el Sevilla i l'equip tindrà una altra imatge. Una altra cosa és que el Sevilla sigui un equip prou exigent, seria un esglaó superior al Villarreal i al Celta, i ens trobem amb una connexió amb la realitat actual sobre la capacitat que té el Barça per posar una marxa més.
I fins al moment Koeman ha apostat per repetir el mateix equip en els dos partits, i ara hem de veure què fa diumenge i què passa si, per exemple, d'introduir noves peces.
El central l'ha d'introduir el diumenge.
Aquest segur, clar.
També.
Està molt bé que vingui el Sevilla al pròxim, perquè ara hem vist el Barça ha anat superant, creixent. Ha jugat un partit contra el Villarreal, que és un bon equip, però el Camp Nou. Ha jugat en un camp on li costava molt, com és Balaïdos, i a més amb unes condicions, ja no només parlo del temps, sinó de l'expulsió adverses. Ara rep un rival de Champions.
Clar.
Un rival de Champions.
Està molt bé. Emocions fortes. Saps on hi ha també moltes emocions fortes?
Home, i tant, porta-m'hi.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 19 de setembre al 15 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 60 euros persona i nit, i un dia Ferrari Land inclòs. Consulten les condicions i mesures de prevenció a portaventuraworld.com.
El millor jugador del partit.
Comencem amb la Marta i la Laia. Ansu. Xavi Campos.
Messi.
Ricard Torquemada.
Messi.
Bernat i Jaume.
Coutinho.
Bernat Soler.
Messi.
Jordi Borda.
Ansu.
Sònia Gelmà.
Ansu.
Marc i Carles.
Messi.
Albert Mora.
Ansu Fati.
Ai. Està molt igualat, no?
4-4.
4-4. Doncs el Jordi Costa, que havia votat.
Messi.
I els oients a qui han votat, Jaume?
A Coutinho.
Mira, o sigui, els oients Coutinho i la TDT Messi.
Messi, correcte, sí.
Bé, doncs, però amb molts candidats,
Estic molt d'acord amb els tres vots, de fet. Qualsevol dels tres em va bé.
I amb Ansu Fati també.
Saps què passa? Que estem...
Això preponderant.
Anímicament preparats a que... Que no que fos un desastre, però que diria que comencéssim la temporada, diguéssis-ho.
Sí, jo he votat Ansu.
Que no et surten els números.
Està molt preocupada, eh?
Sí, en el coll diu que no surten els números, no sé.
El Costa no l'havia apuntat.
És curiós per això que estàvem dient abans que el Barça en atac no és brillant, no és exuberant, i en canvi els més votats són tres davanters.
No és sofisticat, no?
Bé, però és que jo crec que la segona part ha estat diferent, eh? La segona part sí que jo he vist moltes connexions ofensives que s'han trobat. És veritat que en un altre context, perquè l'equip ja estava amb un home menys i per tant, diríem que no era tot tan estructurat, però la segona part, el Barça, amb un home menys, ha creat moltes oportunitats. Jo crec que la segona part ha estat molt bona ofensivament. A veure què diu el laboratori. Carles, el Barça ha aconseguit compensar allò que deia Koeman d'atacar per l'esquerra i per la dreta?
No, segueix atacant més per l'esquerra. També hem de tenir en compte que a la segona part ha estat Trincau a l'home que ha abordat per la dreta, però diríem que no hi ha hagut cap internada per la dreta, tret d'una de Messi a l'inici de la segona
part. Tens quantificat una mica això?
Sí, a la primera part són quatre per l'esquerra, sí. Una per l'eix, que és el gol, sí. I una per la dreta de sí. Griezmann. A la segona part en tinc dues per l'esquerra, una de Messi per la dreta, sí. I una que hi ha per l'eix, que també és del propi Messi, però que no acaba en perill.
Clarament desequilibrat, sí. Cap a l'esquerra.
Encara,
no?
Encara, sí.
Alguna dada més important?
Home, jo crec que avui Ansu, que tothom està comentant, sí. El fet de que la temporada passada la Lliga va rematar 14 vegades entre els 3 pals, va marcar 7 gols, mm-hmm. Aquesta ha fet 3 rematades, ha fet 3 gols.
3 rematades, 3 gols, eh? No és que 3 rematades, 3 entre els 3 pals, no. 3 rematades,
però això, que per exemple, gols. Diem, és el 100%, això és... El que és fora del normal també és el 50% de la temporada passada. Sí, si remata 14 vegades i fes 7 gols, això cap davanter supera el 30%.
Messi quin percentatge té?
Generalment un 30, 30 i poc. És molt difícil. És evident que a la mesura que vagin pujant les rematades d'Ansu, baixarà del 50 i baixarà del 100. Però superar aquestes dades ara són brutals.
La veritat és que sí, són dades que impressionen, eh?
Sí, jo començo a dubtar entre ja si...
Aguanta una mica. Bernat, Xavi, aguanta una mica.
Ah, però que encara hi eres, amb Vinícius?
Sí,
però
diumenge.
Pensava que ja l'havia...
Diumenge el vam...
Però
jo crec que està bé que aguantis una mica. O sigui, jo crec que ara...
Amb l'arrencada que... No pel gol, que el gol ha estat molt bo, eh?
Molt.
Però amb l'arrencada que ha fet a la banda esquerra amb Meidu, que l'ha
sacat. Allà has vist Vinícius,
sí.
També.
Allà has vist Vinícius, i home, si també fa això...
Sí, la veritat és que estem descobrint un jugador fora de categoria, no sé. Jorge Mendes no ens ho espatllarà, això, no?
No, va dir ahir el Minguella a l'11 que això, el Mendes és molt intel·ligent, i que no s'enfada amb els seus clients. I els seus clients, diu, no són els jugadors, són els clubs, que és gràcies a qui guanya diners. I, per tant,
operacions,
el Barça li traurà alguna o algunes renovacions més, però que no se l'endurà.
Clar. Mentre vagi renovant i multiplicant, ja li va bé.
Carles, Marc, el repte, qui l'ha guanyat?
El repte, bueno, han xutat Ansu Fati, Coutinho i Messi tots una vegada entre els tres pals, però per efectivitat donem com a guanyador Ansu Fati.
Molt bé. I Jaume, això ho ha encertat la gent o no?
Sí, la gent confia molt en Ansu Fati.
Amb aquests percentatges.
52% dels vots. El segon era Messi, 36.
Mira que curiós, eh? La gent ja és amb l'hereu, Bernat, la gent. I això passa. De seguida l'hereu massa aviat destrona el rei.
L'hereu, per cert, rep l'herència de qui? Sí, com es diu?
Si vas a tocar l'hereu, tu sabràs d'aquí.
No, l'hereu d'en Sufati, parlo de l'hereu com per l'hereu de Messi.
Però, normalment d'un difunt. Normalment.
No, però si Ansu és l'hereu, Messi què és? El pare.
Tu has dit el rei, no?
Sí, ha dit el rei perquè ho ha elevat, perquè s'entén que és l'hereu del rei, i ja entenem que tot és sobredimensionat.
No hi ha una paraula, no?
No, perquè és el futur, és l'hereu, però és en el futur. Saps què vull dir?
Hi ha una figura, però no sé si és gaire...
Guarda-la, per si de cas. Crec que ha quedat bastant bé tot el relat de l'hereu com per espatllar-lo ara amb els petits detalls.
Vale.
Ansu Fati, un altre cop protagonista d'aquest partit i d'aquest inici de Lliga del Barça, que és amb 3 gols de la posició capdavantera del Pichichit. tot i que ha jugat molt menys partits que els seus competidors. Sònia, tenim guanyador de la samarreta del Barça, que ha estat un èxit absolut en aquest inici de temporada.
Sí que en tenim. I és en aquest cas no és guanyador, és guanyadora d'aquesta samarreta. I vol la blaugrana. I saps per què vol la blaugrana?
Per què?
Perquè diu que potser és l'últim any de Messi que el veiem amb aquesta samarreta i que, per tant, vol la samarreta blaugrana amb el 10 de Messi.
Molt
i és la guanyadora Lina, arroba Alina S64.
Torna-ho a repetir.
Lina, sí. I el nickname de Twitter és arroba Alina S64.
Doncs enhorabona a la Lina, que té samarreta de Messi, crec que és una extraordinària elecció, i samarreta blaugrana, que li agradarà molt al Bernat també que hagi triat la blaugrana, i per tant per molts anys, samarreta adjudicada. Bé, doncs som al tercer temps d'aquesta victòria del Barça, Balaïdos per 0-3.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
A mi el que més m'ha agradat, sense cap mena de dubte, és la intensitat defensiva. Feia molts anys que no veia el Barça defensar d'aquesta manera, guanyant de 2 gols, amb 10 jugadors al camp, amb Messi defensant amb la intensitat que ho ha fet. Molt bé, la veritat és que molt, molt bé, molt il·lusionant l'actitud.
Ara escoltant el final que diu el Barça no estava mort. A Mèxic tenim una dita que diu no estava muerto, andava de parranda. Visca el Barça, records des de Mèxic, Montse Comellas.
No sé si aquest any podrem guanyar res, però almenys sembla que saben com volen guanyar.
Jo destacaria l'actuació de Coutinho, ja que ve enxufadíssim. Llàstima que no ha entrat el gol.
Coutinho, tu, quin fitxatge que han fet aquest any. Quin fitxatge.
5 intervencions de Busquets, 6 errors. Sóc jo l'únic de veritat que no veu que aquesta mare pot jugar? Ostres, tenim alternatives, no?
Ei, TDTs, aquí l'Ignasi Guasch, des de Cornellà de Llobregat. El que més m'ha agradat ha sigut la recuperació de pilota per damunt de totes les coses, la fortalesa defensiva, la seguretat d'Araujo, la defensa de Messi, la velocitat d'Alba, l'electricitat d'Ansu i de Pedri, i sentir l'eco de la veu dels crits de Bernat Soler ressonant per tot Balaïdos mentre cantava el tercer gol del Barça fet per Sergio Roberto.
El que m'ha agradat més d'avui és que Griezmann hagi sortit del camp, perquè jugar amb Griezmann sent jugar amb 10 jugadors.
El córner de la TDT, 607-07-09-28. La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Vinga, ja hem parlat un moment d'Ansu Fati, però ara anirem una mica més enllà amb un dels protagonistes del partit. Perquè, companys...
Te pensa que aquest espai li agrada molt a Sònia Gelmà, eh?
Molt,
home,
sí, sí.
Que és un gran espai.
Juga quan no hi és, fins i tot, imagina't.
L'altre dia clarament era veritat. Digues, digues.
Jaume, comences tu. Has de dir si és veritat o mentida que l'explosió d'Ansu Fati i el focus mediàtic que l'envolta pot provocar un cert malestar al vestidor.
Mentida.
Xavi Campos.
Veritat.
Albert Mora.
Jo sé el que em pots dir veritat.
Home, no.
Home.
Molta personalitat.
Amb aquest tema no contradiré el Campos.
Vinga, Marc Domènech.
Mentida.
Carles Domènech.
Veritat.
Bernat Soler.
Mentida.
Avui estem molt...
És que és molt difícil la d'avui, eh?
Ricard.
Veritat.
Sònia Gelmà.
Dic mentida, però...
Jordi Borda.
Veritat. Jo sempre al contrari de la Sònia.
I Sònia Oleart.
Mentida.
Ei, 5 a 5.
I Marta Carreras? Jo puc votar i desempatar, o no?
No, Marta Carreras és el vot de qualitat, evidentment.
Ah, guarda per l'última.
Estàs... Tu havies deixat els tots.
Des que Sonia Olert està al teu costat, estàs dispers.
No, t'ha traspassat la responsabilitat.
Sisplau, Marta Carreras, endavant. Veritat, eh?
Veritat.
Sis veritats. Per tant, creiem que l'explosió d'en Sofat i el focus mediàtic a l'envolta pot provocar un cert...
Bé, normalment han de començar els que són menys, però avui, clar, està tan repartit que vosaltres mateixos, qui tingui teoria...
Jo vull començar, jo vull començar.
Va, vinga, ara sí m'agrada.
Jo crec que és mentida, perquè si resulta que aquest equip, aquesta plantilla, aquests jugadors, que són els del 2 a 8, els que ara estem donant l'oportunitat, perquè se l'estan guanyant, de tornar, de regenerar-se, eh? Amb Koeman al capdavant. És a dir, si ara resulta que tota aquesta colla que han anat fins aquí i que ara han de reneixer, han de demostrar que no estaven muertos, sinó que estaven de parranda, com deia la nostra oient des de Mèxic. Ara s'han d'enfadar, perquè un jugador de 17 anys que està fent el que no havia fet ningú, pràcticament en la història, se surti, i això, evidentment... Com
mas, mira, m'estàs convencent, eh?
No, que millor portades,
que escolta, estic passant...
Aleshores tenen un problema, eh?
Home, no, però estic passant de la mentida a la veritat per l'argument de Bernat.
És que no hauria de passar. O sigui, estic molt d'acord amb el que diu el Bernat.
Doncs, home, que no pot passar.
Doncs que tinguin una mica de...
Però, Xavi, potser els jugadors prioritzen ara... tornar a guanyar i un rendiment col·lectiu, sí, més enllà, o sigui, d'enveges individuals.
O sigui,
no
estic segur que passi. Crec que no passarà de manera immediata, a curt termini. Tinc força por o temor que passi durant aquesta temporada.
Però passarà menys si passa,
si van guanyant,
que el que hauria, no, que el que hauria passat la temporada passada.
Us n'heu adonat de que tots, absolutament tots els jugadors que han parlat quan li han preguntat per Ansu han dit que era molt jove i que tenien molt per aprendre encara?
Que
tranquil?
Sí, que a poc a poc.
La setmana passada Busquets va anar Busquets, molt... Sí.
Però, i avui fins i tot Sergi Roberto ho ha dit, però també. Això, aquest és el típic discurs oficialista.
Bé. No li poseu la pressió, no li poseu els focus.
O sigui, tu creus que és per cuidar-lo,
sí,
eh?
Que ho diuen, que és el...
Em sembla que és un tòpic. Em sembla que és el típic tòpic que es fa.
L'any passat no el fèiem aquest frejo.
Qui pot tenir enveja en Sofati? Qui? Messi?
Jo crec que Messi està de volada. O sigui, ja està de volta de tot. I una altra cosa que és important en aquests casos.
Doncs aleshores... Perdona, Carles, no hi deu haver més candidats, tampoc, no?
No crec que Griezmann es molesti. No crec que ningú li importi que Griezmann es molesti.
Això és diferent.
He anat a posar un exemple, Griezmann, Coutinho,
i una altra cosa que crec que és important quan parlem d'aquestes coses al vestidor. Ansu és un bon tipus, eh? Vull dir, hi ha jugadors...
Que es fa estimar.
Hi ha jugadors que de petits o de joves, ja veus, que tenen aquell punt d'ego... Clar, hi ha nanos als vestidors del cadet i el vestidor del juvenil i el vestidor dels infantils que ja tenen un caràcter que no es fan apreciar per tothom. Aquest nano, des de sempre, s'ha fet apreciar dintre el vestidor. I crec que en aquest gran, també.
Jo crec que l'única cosa que ha de vigilar la va dir el Xavi diumenge passat.
Quina era?
I avui li he vist un gest...
Els gestos.
Sí. I l'he vist el mateix avui en una passada, sí, en una passada, ara no recordo...
Avui no l'he vist.
Que aixecava els braços.
Sí, ha aixecat els braços. No ha estat molt evident, però el company que no li havia fet la passada l'ha vist segur. Jo crec que això sí que, especialment els veterans, els molesta, òbviament.
El que passa... Mira, jo estic passant bastant de la mentida i de la veritat. Estic vivint una experiència nova. Perquè estic pensant... No, sí, saps per què? Perquè estic pensant que... El context és molt important. És a dir, nosaltres, com a focus mediàtic, que deia el Bernat, a vegades generem il·lusions bombolla, eh? I a vegades generem il·lusions que no les generem nosaltres, sinó que les genera la realitat. I clar, les il·lusions bombolla poden tenir recels, però les il·lusions reals... Clar, si Ansu Fati va fent un gol per partit...
No tindran res a dir.
Ningú podrà dir, home, és que més a poc és que s'està sobredimensionant, no? La realitat serà tan... contundent, no? Que m'he passat al veritat, eh?
Bueno, però podem repetir el titular, exacte?
Perdó. Sabia que m'havia passat una mentida.
Aleshores guanya la mentida.
No, però no sé si val, perquè és a mig partit.
L'explosió d'en Sofati i el focus mediàtic a l'envolta pot, i aquest matí és important, facilita o és fàcil que passi, pot provocar un cert malestar.
És molt bona, molt bona. La d'avui és molt bona, Bernat.
Com la d'altre dia, també, no?
Sí, però la d'avui... És que avui és molt difícil, eh?
No dormirà avui. avui, aquesta nit.
No.
Hi ha un exemple d'un cas que tant de bo la cosa no evoluciona com va evolucionar aquest, que és el de Bojan Kerkic, que sí, va esclatar molt jove, hi havia molt focus mediàtic, però ell va fer molts gols en la seva primera temporada, sí, i després ha explicat que ho va passar molt, molt malament.
Aquell any de Bojan el vestidor estava
podrit. Però Ansu arriba quan l'equip també està de
no, jo crec que allà hi havia molts interessos mediàtics. Jo crec que és que l'equip sabia... O sigui, havíem de vendre alguna cosa...
Tu no creus que era una il·lusió real en aquell moment, també?
I nosaltres també juguem. No, jo crec que no. Jo crec que era una il·lusió que nosaltres vam estimular
excessivament. Si algú té a mà les xifres de Bojan en la seva primera temporada,
va marcar un munt. No, però és que no són les xifres individuals, perquè si no podríem mirar les de Suárez. Hem d'anar més enllà de les xifres individuals. Hem de veure quines possibilitats tenia aquell equip i quines possibilitats té aquest. O sigui, i què dona Ansu i què dona Bojan.
10 gols Ansu i Bojan la primera temporada amb 14.
Però és que són...
Abans dels 18, els dos han marcat els mateixos
Bojan havia tingut molts gols. I l'altre dia, l'11, el Garrigo va repassar que tenia gairebé millors dades. Però és que no podem aïllar-ho del que és el context col·lectiu. L'impacte de Bojan no es pot comparar a l'impacte d'Ansu. És que aquest noi ha debutat amb la selecció espanyola i ha trencat els partits.
Bojan també va debutar en aquell moment.
No va poder debutar.
Però què deien de Bojan?
Una altra cosa era la seva... En aquell moment, amb ella, tot allò el va fer.
És que aquest no només ha debutat. No, és que ha debutat i ha rebentat el partit. O sigui, tu creus que Bojan tenia la projecció que Ansu?
No, parlo de el moment en què ell esclata, no la projecció, dintre del vestidor, estem parlant sobre el paper que va tenir el vestidor respecte a ell en aquell moment.
Però quan els jugadors miren a Bojan, no miraven igual a Bojan com miren a Ansu, perquè la il·lusió és una il·lusió que jo no tinc res en contra de Bojan, que tothom m'entengui. Però jo crec que el negoci del periodisme, que a vegades nosaltres fa la sensació que no hi som i formem part, vam generar un estímul que va perjudicar a Bojan clarament, perquè el vam sobredimensionar. Jo recordo de Bojan el dia a dia, a quina hora es llevava i a quina hora esmorzava i a quina hora berenava. Jo d'Ansu tot això no ho he vist. Perquè el negoci del periodisme ha estat pendent d'altres coses en aquest context determinat, i que jo crec que la dimensió futbolística d'Ansu
és
imparable.
No, és que jo no comparava la dimensió futbolística de l'un i de l'altre.
M'ha semblat que em parlaves dels gols que havia fet Bojan i els que havia fet Ansu.
Respecte al moment aquell en què Bojan marcava un gol rere l'altre i era portada un dia rere l'altre, ell marcava i el seu equip guanyava. I malgrat això, el vestidor...
No sempre.
Bé, en aquell tram final amb Rijkaard...
Home, van perdre molt,
van
perdre 4-1 al Bernabéu.
No sempre guanyava, era un context
diferent. Bojan va tenir l'esclat, o un segon esclat, substituint o jugant en el lloc d'Ibrahimovic. En aquella lliga,
però aquí...
Jo crec que tots li vam fer molt mal a Bojan. Jo crec que... I jo recordo molt aquella situació i assumeixo aquesta... Vull dir, com a part del periodisme... I el cas d'Ansu, anem a remolc d'Ansu, i allà no, nosaltres estiràvem, i a Bojan, com el Madrid va estirar Vinícius el primer any de Vinícius, el Madrid estira de Vinícius perquè no té cap il·lusió a vendre, perquè ha perdut la Lliga, perquè tenen tot caient-se, i jo crec que Ansu, no, jo crec que Ansu té una entitat futbolística que viu sola, que viu paral·lela al que nosaltres estimulem. Però vaja, ho veurem, que això és llarg i només té 17 anys.
Podem proposar el joc a Twitter demà, Jaume, per exemple?
Sí, home, sí.
Està programat.
Bé, m'he deixat alguns noms propis, però que els deixaré pel pròxim diumenge, perquè era el renaixement de Coutinho, tots hi estem d'acord?
Sí.
Sense tirar coets, amb Coutinho. Molt bé, però...
Sí, però vaja, un salt de qualitat. Busquets, dubtes, genera dubtes.
Tot i que ha millorat respecte al...
A mi m'ha agradat avui,
A tu? A mi no, tinc la sensació.
A l'entrenador no.
Tinc la sensació.
Sí que és veritat que en les hores prèvies més... Ja. És a dir, jo pensava que Pjanic jugava avui de titular,
genera dubtes, vull dir, pel rol i pel que sento jo, No, jo...
Tu, el rendiment de Busquets et genera dubtes d'aquests dos partits,
Bé, jo crec que no és indiscutible que vull veure Pjanic en aquesta posició.
Jo crec que acabarà la temporada Pjanic.
Vull veure Pjanic. Crec que està complint, però no podem veure la millor versió de Busquets, també ho crec, en el doble pivot. Per tant, clar, em genera dubtes respecte al que havia estat Busquets i la importància de Busquets en el dibuix. Ara suma, però no és el millor Busquets. I l'altre nom és Araujo, que normalment passa desapercebut, però jo crec que és un molt bon central per ser suplent del Barça i fer-se. Oi que l'any passat el van expulsar un dia...
Contra el Sevilla. Sí,
contra el Sevilla.
El dia que debutava. Doncs va entrar el 73 i el 88.
Doncs tindrà la revenja, no? Diumenge.
És veritat.
Araujo serà la parella de Piqué. Bé, que el Barça ha fet 6 de 6, que ha fet 7 gols, que no li n'han fet cap, que estem amb 3 gols d'Ansu, que ja estem discutint sobre si és veritat o mentida, que podria això generar algun recel, i que estem contents.
La transmissió d'en Torquemada.